Les infeccions del sistema nerviós central constitueixen un dels problemes més importants, ja que de les decisions futures depèn la supervivència. Són freqüents i figuren com a diagnòstic diferencial de diversos síndromes neurològics. Poden ser d'origen bacterià, parasitari, micòtiques, per toxines bacterianes o víriques. Totes elles necessiten una assistència urgent, unes cures intensives, constituint, en alguns casos, veritables emergències mèdiques i o quirúrgiques, que necessitaran que el pacient ingressi en una unitat de cures intensives. Inicialment, els símptomes poden ser inespecífics, el que pot dificultar, fins i tot, arribar a retardar el diagnòstic. Cadascú pot presentar-se amb un pròdrom inespecífic de febre o cefàlea, fins que apareixen alteracions de la consciència, signes neurològiques focals o convulsions. Per al tractament, és fonamental diferenciar cadascun dels trastorns, identificar els microorganismes, patògens i iniciar el tractament oportú. El pacient crític amb problemes neurològics és susceptible de presentar nombroses lesions cerebrals secundàries que potencien el desenvolupament d'isquèmia cerebral, el que empitjorarà el seu pronòstic. L'encefalitis vírica. L'encefalitis és una inflamació del cervell que pot tenir diferents causes infeccioses, com virus, bacteris, fongs i protozous. A diferència de la meningitis, l'encefalitis hi ha afectació del parènquima cerebral. Molts pacients diagnosticats d'encefalitis també pateixen una meningitis associada, afecció de la mèdula espinal o de les arrels nervioses. Una àmplia gamma de virus pot causar encefalitis difusa o generalitzada com a part del síndrome clínic. La via d'arribada al sistema nerviós central difereix amb cada microorganisme, però la majoria ingressa a través del torrent sanguini. En gran mesura depèn l'agent involucrat. Alguns microorganismes són transmesos per paparres i mosquits. Són estacionals. Les encefalitis poden ser agudes o cròniques. Sovint, els pacients tenen cefalea, febre i alteracions de la consciència. Les convulsions solen ser freqüents. A causa de la inflamació meníngia pot haver signes de meningitis, però això a vegades és difícil de distingir entre la meningitis i l'encefalitis. El pacient amb encefalitis presenta amb freqüència confusió, trastorns conductuals o alteració del nivell de consciència, que va d'una letargia lleugera a coma, signes i símptomes neurològics focals o difusos. Aquests pacients poden tenir al·lucinacions, agitació, canvi de personalitat, trastorns conductuals i de vegades romandre en un estat psicòtic. Les crisis epilèptiques focals o generalitzades es donen en encefalitis més greus. El tractament és antiviral específic i s'ha d'iniciar quan està indicat. Les funcions vitals, incloses la respiració i la pressió arterial, han de vigilar-se contínuament. Als estadis inicials de l'encefalitis, molts pacients precisen ingrés en les unitats de cures intensives. El tractament bàsic i de manteniment ha de comprendre una cura de vigilància de la pressió intracranial, restricció de líquids, evitant sobretot les solucions hipotòniques per via intravenosa i la baixada de la febre. Les crisis epilèptiques s'han de tractar amb antiepilèptics i ha de contemplar-se el tractament preventiu donat a la gran freqüència amb què ocorren les crisis epilèptiques. Com tot pacient ingressat a una unitat de cures intensives, hem de tenir en compte que són pacients greus i amb alteració de consciència. Per tant, tenen un alt risc de patir pneumònia associada a la ventilació mecànica, en el cas de que necessitin d'ella, o pneumònia per aspiració, úlceres per pressió, infeccions de catèters i vies intravenoses.